Minuts, més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Toni Traveria et proposa un programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Comença Incorporació Immediata.
El ioga és una pràctica ancestral que està en auge en el nostre entorn. Pretén la unió entre cos, ment i esperit de la persona, cosa que, d'entrada, no pareix gens fàcil. Per això, com a qualsevol professió, hi ha d'haver persones qualificades que instrueixin adequadament els practicants d'aquesta disciplina. I sí, avui parlarem de la formació i la feina del professorat de ioga. D'entrada, com toca, fem la salutació al sol i també als oients. Benvinguts, començam. Tendrem d'entrada, com és habitual, la fitxa tècnica i després la secció coneguda com Característiques de la formació. Avui amb un doble testimoni, d'una banda el de Marisol Melian, que és formadora de professors de ioga de l'Associació Espanyola de Practicantes de Ioga i així mateix fundadora de Nahata Centro de Ioga Integral l'any 1985. I al seu costat, un alumne de la seva acadèmia, del seu centre, que respon al nom d'Esperança Bunyola, d'altra banda de professió fisioterapeuta i cursant ja mateix el tercer curs d'aquesta formació. Posteriorment, a l'equador del nostre espai, tindrem la valoració social de la professió a través de l'enquesta al carrer per continuar amb la també habitual secció del dia a dia de la professió, igualment amb un doble testimoni, per un costat el de Mònica Gómez, professora de ioga de Calma Yoga Studio, i d'altra banda el testimoni de Marta Vigara, professora de ioga, en el seu cas, a Gimnasos Illes Centres Wellness. Elles mateixes, a la recta final del nostre espai i a la secció dels pros i contres, ens diran de manera molt resumida què és el millor i el pitjor del seu ofici. Com dèiem, idò, la primera peça del programa ens orientarà un poc sobre la matèria. Ens arriba la fitxa tècnica.
La fitxa tècnica.
Ioga significa literalment unió. Aquesta unió refereix, d'una banda, a la unió amb un mateix, és a dir, a la fusió harmònica i integrada de tots els nivells de l'ésser humà, que inclouen cos, ment i esperit, i de l'altra, a la unió de l'individu amb el cosmos. Més enllà del seu sentit més literal, la paraula ioga també s'usa per designar el sistema de tècniques i disciplines físiques i psíquiques que permet a l'individu arribar a descobrir la seva veritable naturalesa. En aquest sentit, el ioga es considera el sistema de desenvolupament i evolució personal més antic que es coneix. Per impartir-ne classes, el professorat haurà d'haver rebut una formació específica. La formació és teòrico-pràctica i incidirà en els coneixements del ioga en les distintes branques, acompanyada d'un treball personal d'autoconeixement. El salari mitjà que pot percebre mensualment el professorat de ioga, en termes nets, oscil·la entre els 1.000 i els 1.500 euros.
Incorporació immediata, el programa que t'ajuda a conèixer les professions que t'envolten. Amb Toni Traveria. Les característiques de la formació.
Idò, com acabàvem de comentar la introducció, ben acompanyats en aquesta primera secció llarga del nostre programa, en primer terme, amb la companyia, valgui la redundància, de Marisol Melian. Gràcies per acompanyar-nos, Marisol. Com dèiem, formadora de professors de ioga de l'Associació Espanyola de Practicantes de Ioga i així mateix fundadora l'any 85 d'Anahata Centro de Ioga Integral. I al seu costat també la saludam, Esperança Bunyola. Gràcies per acompanyar-nos, Esperança.
Moltes gràcies a vosaltres.
Com dèiem, fisioterapeuta exercint com a tal i estudiant el tercer curs per ser professora de ioga justament en aquest mateix centre de Marisol Melian. Per situar-nos un poc, escoltàvem la fitxa tècnica i també la introducció, Marisol, però potser podíem fer una breu definició, no sé si de diccionari o així personal, de què hem d'entendre per ioga.
Bueno, si nos atenemos a lo que es los textos clásicos, antiguos, hay una definición que hace Patanjali, que es yoga, chitta, vritti, niroda, ¿Qué significa?
¿Y això com es tradueix?
El yoga es calmar las fluctuaciones de la mente. Uh-huh. Sí, esto es el yoga. Hay un gran maestro, Ramiro Calle, que hace años dijo que el yoga era un conjunto de técnicas psicofísicas que ayudaba a mejorar la salud integral del ser humano. Uh-huh. Entonces, ahí entra mucha cosa. Es decir, no solamente es hacemos un trabajo físico, sino que hacemos un trabajo mental, emocional, energético, porque no se entiende cómo se experimenta lo otro si no es con el cuerpo.
Clar, ben segur que sí. Per tant, una disciplina que deu requerir, com dèiem a la introducció, una formació específica. En qualsevol cas, què diferencia el ioga d'altres disciplines que puguin ser similars o semblants d'entrada?
En principi, lo diferencia de otras disciplines és hacia dónde va el trabajo que hacemos con yoga. Por ejemplo, si recordamos, el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, uh-huh, la parte simpática y la parasimpática. Generalmente, en nuestros días estamos mucho más en la parte simpática, es decir, aquella parte que nos prepara para la huida o la lucha ante un peligro. Lo lógico, lo saludable sería que una vez pasado el peligro, nosotros estuviéramos bien, pasáramos al parasimpático, pero desgraciadamente no es así. Uh-huh. Entonces el yoga trabaja la rama del parasimpático. Y por eso los beneficios son tan grandes.
Caram. I d'alguna manera també, després ho sabrem a través dels comentaris de la mateixa Marisol Melian i d'Esperança Bunyola, no sé si també hi ha d'haver una base de coneixement de l'anatomia del cos humà per saber què es treballa i com es treballa a cada moment. Parlem abans, però, d'una altra qüestió que creiem prou interessant, que és la regulació de la professió. A dia d'avui, com està aquesta situació? Tothom que vulgui pot exercir de professor o professora de ioga? Quins requisits hi ha, si és que n'hi ha alguns?
Vamos a ver, la situación está bastante revuelta. Esa es la verdad. Uh-huh. Lo que es la regulación, entendiendo regulación como oficialidad del yoga, aquí en nuestra autonomía todavía no está. Sí es cierto que en mayo terminó el curso de asesores y evaluadores, que es lo primero que se hace ante una nueva profesión. Uh-huh. Pero hasta que el gobierno no abra las convocatorias, no habrá certificado profesional aquí.
A les Illes.
A les Illes, això mateix. En Catalunya, en Madrid, en Extremadura y Andalucía sí funciona ya. Uh-huh. Aquí todavía no. Pero estamos en vías de... De hecho, se están haciendo ahora unas 40 horas de primeros auxilios, que es lo que se necesita, entre otras cosas.
Uh-huh.
O sea, que se pondrá en marcha en algún momento. Pero la verdad es que cualquier persona... Uh-huh. Puede dar clases de yoga, y eso a mí me entristece mucho, porque si no hay unos ciertos conocimientos de anatomía, de fisiología, de teología, de técnica, de todo lo que supone el yoga, se puede hacer daño.
Uh-huh.
Y creo que es importante.
Qüestió greu, clar.
Yo pienso que sí, que hay que estar muy preparados para ser profesores de yoga.
Clar. De fet, ho deia, la formació que vostè imparteix amb altres professors al seu centre, justament són 4 anys de formació.
4 anys.
Que no, poca broma. Per tant, s'hi deuen aprendre moltes qüestions. Com ho dèiem, l'Esperança Bunyola està a punt de començar el tercer curs.
Tercer curs, exacte.
I què va dur una Esperança, això, apuntar-se... per ser el dia de demà també tenir aquesta opció de ser professora de ioga?
Bueno, lo principal va ser que quan jo vaig començar a practicar ioga i vaig veure els beneficis que jo m'aportaven, uh-huh, vaig sentir la necessitat d'aplicar-ho també amb els meus pacients. Llavors vaig conèixer a Marisol, vaig conèixer a Hatha i la seva manera de treballar, i una de les coses que més me va fascinar va ser la presa de consciència corporal, que això m'hagués agradat, Marisol, afegir quan has comentat quines són les diferències de les diferents pràctiques, uh-huh, i és que amb el ioga guanyes molta consciència corporal. Aprens a conèixer com estàs tu en aquest moment, uh-huh, a reconèixer el que t'està dient el teu cos, per així poder-hi posar remei. I a la vegada ja no només reconèixer-te a tu, sinó també en el teu voltant. I en veritat, o jo el manco ho he experimentat, te fa ser millor persona, fins i tot, no? Ets més conscient de tot.
Uh-huh.
Llavors, només
aquest
són beneficis.
Aquest va ser una mica el punt, no?
Sí.
I justament això aquí volia incidir. Els beneficis dels quals parlava estan en aquesta línia, no? D'autoconeixement, del cos.
Correcte.
I d'un mateix, no?
De fet, això... Siguem fisioterapeuta, uh-huh, ho puc aplicar cada dia amb els meus pacients, i el primer que faig no és ensenyar postures, sinó que el que faig és asseu un moment, tanca els ulls, escolta el teu voltant, escolta a dins teu i observa la teva respiració. Això és el primer punt de partida. I a partir d'aquí ja arribarem a les postures, però com hi arribem és igual d'important, o més, si tant saps. I això ho he après també amb la Marisol.
Jo crec que la tindré que aprovar, eh?
Ben segur, no? I amb bona nota.
Jo crec que la tindré que aprovar ja.
I amb bona nota, eh?
Molt bé, Esperança.
Idò, parlàvem del cas d'en Esperança Bunyola, que com ella mateixa ha definit fa un moment, és fisioterapeuta en exercici dia d'avui, fent aquesta formació. Quin seria, en l'experiència i la casuística de Marisol Melian, el perfil, diguem, el retrat robot de l'alumnat que s'està preparant, efectivament, amb aquests quatre cursos que imparteix vostè a la seva acadèmia, en el seu centre, per acabar sent el dia de demà professor o professora de ioga?
Hay algo que es primordial, y es que hay que tener en cuenta que el yoga es una profesión de servicio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, tiene que haber esa actitud de querer compartir con los demás algo que sabes que va a ayudarles en todos los sentidos, física, mental y emocionalmente. Entonces, tiene que haber este principio de ayuda, de colaboración, de entendimiento hacia el otro. Yo creo que eso es lo primordial.
Que esta empatía, diríamos, ¿no?
Es imprescindible esto, porque si uno empieza en el mundo del yoga o hace la profesión de yoga porque está de moda, por ejemplo, lo que le va a pasar si hace la formación de 4 años es que se creerá que hará 4 posturitas, 4 cosas y ya está. Y cuando tiene que estudiar, tiene que haber evaluaciones, cuando tiene que hacer trabajos, pues se cansará y lo dejará. Con lo cual, está claro que no era la profesión que tenía que hacer.
Ho crec, perquè ara que parlàvem d'aquesta exigència de la formació, Esperança, en el seu cas, quin és aquest nivell d'exigència que ha pogut constatar en primera persona?
Home, és vera que tenc una part guanyada,
Siguent
fisioterapeuta, que fa 15 anys que exerceix, llavors tot el tema d'anatomia, tot el tema de coneixement de fisiologia, patologia, es veu que ho tinc guanyat, però per una altra banda tinc una manca de coneixements de filosofia, d'espiritualitat, que m'he quedat curt. Jo sempre, la meva formació és molt científica, i ara, doncs, aquí tinc la feina a fer, jo, i no és gens fàcil.
Clar. I parlava en Marisol d'aquesta vocació de servei, de brindar-se als altres i de més, com a requisit un poc dels que seran professors, professores de ioga. També ho veu així o hi apuntaria algun altre factor?
És imprescindible conèixer la persona, connectar amb la persona i teniu unes eines necessaris, primer de coneixements, que es veu que en 4 anys de formació dona per sabre, doncs te pot venir X persona amb patologies de discopatia de columna, amb patologia de maluc, de genoll, i el professor que se planti allà davant, és necessari que tingui les eines i les alternatives necessàries perquè aquesta persona pugui continuar fent la classe sense fer-se mal i sobretot que el millor pugui millorar la seva patologia.
Clar, i sens dubte aquests serien els requisits imprescindibles per dedicar-se a la professió el dia de demà. I pel que fa al perfil, Marisol,
me gustaría decir algo también. Hemos dicho lo que es yoga, pero yo creo que hay que decir también lo que no es yoga.
També. ¿Y qué no es yoga?
No es religión, no es exhibición y no es competición.
Cap d'aquestes tres coses.
Con estas tres cosas yo creo que está bastante definido.
Vol dir amb aquestes paraules que d'alguna manera de vegades es pot confondre o hi ha qui ho confon?
Sí, yo pienso que sí. Quitan esa parte espiritual de la que hablaba, por ejemplo, ahora Esperanza, es como que quitan esa parte espiritual, quitan esa otra parte profunda y entonces lo convierten en que le llamen otra cosa.
Però no és yoga.
Correcte. Perquè le falta algo, que és la consciència, lo que hablaba también Esperanza. Y trabajamos a través de la consciència porque entraríamos toda en una definición de fisiología y de neurología, pero atravesamos la motoneurona y vamos directamente al cerebro superior. Entonces trabajamos desde la consciència. Y eso es lo que le diferencia.
Queda clar, idò. Aquesta definició del que és ioga i sobretot del que no és ioga, també. Parlàvem, en tot cas, del perfil, també. Dèiem que teníem una alumna d'Anna Marisol Melian que respon al nom d'Esperança Bunyola, en el seu cas fisioterapeuta. No sé quin és el prototipus d'alumne que vostè té en el centre, Marisol.
Últimamente, cada vez está más preparada la gente que viene. Es decir, desde medicina, o sea, tanto en el área de los médicos como las enfermeras, auxiliares, de todos estos, hay personas que se están formando.
Para ser el día de demà, amb aquesta voluntat, ¿no?
Incluso para poder recomendar con conocimiento de causa lo que es el yoga. Porque también es verdad que hay muchos médicos que recomiendan yoga, pero no te dicen dónde puedes ir.
Clar, per lliure, diguem. Després sí, hi pot haver els perills als quals al·ludia, no?
Exacto, ¿no? Entonces, vas a cualquier sitio y el médico no sabe si la persona está preparada o no.
Clar.
Entonces, el hecho de que el médico tenga conocimientos, también se encontrará la persona con un médico que no le dirá, no, esto no lo haces, no lo hagas porque te harás daño.
Correcte.
Desde un desconocimiento de lo que es el yoga. Entonces, que los médicos, que las enfermeras, que los psicólogos, que los fisioterapeutas, que hay más de uno que se está formando y es un complemento muy, muy, muy importante para su profesión, a mí me parece interesante. Pero hay de todo.
I per edats, sí, també? Hi ha igual homes que dones, gent jove que gent més major?
No, no, no. La edad, por lo menos la que yo tengo, son entre 25 y 40 y algo de años que empiezan. Y hombres hay un 15%, más o menos.
I sempre ha estat així, vostè que coneix el sector des del seu origen, com qui diu aquí,
al
les
principio,
Illes?
En el año 1900 y algo, cuando empezamos la formación aquí en Mallorca, que no había quien formara.
1900, llargs devien ser, però.
Sí, 1997, 98.
Sí, sí.
Sí, recuerdo que sí, que en la formación había bastantes hombres. Y la primera hornada, digamos así, de profesores de yoga que se formó aquí, formado por nosotros, que a su vez nos formamos con Jordi Colomer de Barcelona.
Porque ustedes partían aquí de cero, ¿no?
Nada, aquí no formaba nadie. Aquí había, en el año 70 y 80, había 3 o 4 profesores conocidos y nadie más. Y todos nos conocíamos. Ahora en día ya no sabes a quién conocer y está bien, ¿no? Però ara m'he perdut un poc.
No, dèiem això, no?, d'un poc dels orígens de la formació. En tot cas, ara aquí, com que ens falten 10 minuts per completar aquest bloc, podem entrar, si li sembla, també amb els testimoni d'en Esperança Bunyola, en el que és la formació pròpiament dita. Com estan estructurats aquests 4 cursos, per si hi ha algú, per què no, que ens està escoltant i diu, ostres, aquest curs em resulta interessant, voldria saber això, quina és l'estructura, per potser, potencialment, apuntar-m'hi pel dia de demà ser professor o professora de ioga.
Mira, lo contemplamos todo, desde la parte de filosofía, o sea, todo tiene su teoría y su práctica, teoría y práctica de todo. He traído aquí
desde primer fins a quart.
Es decir, yo estoy utilizando lo que se llama educación circular o enseñanza circular. Es decir, no trabajas una cosa y luego no la trabajas, sino que vas poco a poco siempre añadiendo algo. De manera que lo que yo les digo a ellos es que en tercero empiezas a colocar las piezas de un puzzle.
¿Y el primer y segundo qué se ha fetido?
En primer y segundo lo que estás haciendo es aprender las bases del yoga. Sí, aquí nos tenemos con los angas de Patanjali, con la estructura de los 8 angas. Y a partir de ahí, luego vamos desarrollando los 8 angas. Y en tercero empezamos a montar el
puzzle, ¿no?
El puzzle, y luego además empezamos con toda la parte de metodología didáctica, que es la más importante desde mi punto de vista. Es decir, confeccionan clases, ¿qué pasa en una clase si tengo una persona con esta patología, por ejemplo, lo que decía ella? Entre tercero y cuarto trabajamos así a tope.
Sí, que ahora comenzaré a entender algo.
Ahora empezarás a colocar las piezas en el puzzle. Y en cuarto, ya es cuando ya dices, ahora lo entiendo todo y todo eso, ahora lo entiendo todo y demás, ¿no? Y entonces, así más o menos.
¿Cuántas horas de clase ya semanalmente al largo de estos 4 años?
Lo que es la formación, semanalmente son 10 horas o 5 u 11 horas. Luego está la práctica personal, que es otra historia. Pero al final de la formación, entre presenciales y no, superamos las 800 horas.
Caram, ja n'hi ha.
Entre presenciales y no, entendiendo que al final de los 4 años hay una tesina, hay trabajos, hay... Sí.
¿Y quién la evalúa, aquesta tesina?
En mi caso, yo.
Idò, suposo que ja pot anar pensant en la tesina el dia de demà, en Esperança.
Sí, ja, des de primer que estic pensant-hi.
Sí, eh? I de moment, a primer i segon, quina valoració en fa Esperança Bunyola d'aquests 2 cursos?
Bueno, a primer va haver molta pràctica, cosa que ja em va anar molt bé, no? I a segon m'ha costat una miqueta més. Hem començat a entrar dins el món dels xakras, de ja una miqueta més espiritual, molta part de filosofia, conèixer les escoles filosòfiques de la Índia.
Un incís, perdona, Esperança. Sí? Els xakras, per aquelles persones que no sapiguem de què es tracta, com ho podríem resumir o explicar?
Bueno, pregunta d'examen, eh?
Sense puntuació,
bueno,
però, eh?
Sense puntuació, exacte. Els xakras, bueno, són com a nuclis d'energia que tenim o que estan situats a diferents punts del cos. I aquesta energia des d'aquí es va repartint, no?, pel cos.
Sí, sí, que lo estàs haciendo bien, de verdad.
Llavors, amb el ioga tu pots treballar aquests diferents punts energètics, pots planificar unes sessions de ioga on puguis activar-los o desactivar-los en funció, però és això, són vórtices d'energia, se'ls diu, no?
Correcte. Llavors, sí, sí, que queda resposta de la...
Estos vórtices d'energia tenen una relació directa con el sistema endocrino. Ahí es lo más importante, que hace 5.000 años estaban hablando de esto, personas que no tenían los recursos que tenemos ahora, y la ciencia lo demuestra.
Que ara que planteja això, aquest aspecte, la relació normalment entre el professorat de ioga i la classe mèdica, per dir-ho així, és una relació fluida o hi ha certes enveges o certes reticències?
Yo creo que está cambiando. Hace años sí había algunas reticencias. Yo, afortunadamente, por lo que estoy viendo, por la gente que viene y demás, creo que hay profesionales que no nos ven competentes, sinó que nos ven com un complemento.
I de fet, ja que ve de l'àmbit mèdic, també com a fisioterapeuta, Esperança si podríem subscriure aquests comentaris, o en tot cas, com ho veu vostè, aquesta relació?
No, correcte. De cada vegada jo tinc més pacients que venen que els seus metges, traumatòlegs o metge de família, els hi recomanen es practicar ioga. I clar, venen i me demanen, on puc anar? Se fa difícil també, es pot recomanar un centre on jo evidentment recomano Marisol, si no ho faim en pràctica personal dins la meva consulta, però perquè és necessari això, que el professional que doni la classe tingui els coneixements suficients,
no?
Perquè si no, no ajudam gens a la nostra professió, i els metges, si no, tampoc
ho veuran
com
un complement, no? Clar. Perquè ara que parlàvem en condició de fisioterapeuta, vostè deu tractar moltes persones al llarg del dia, no parlem al llarg de la setmana o del mes o de l'any, d'aquestes hi ha hagut persones que li hagin demanat si pot fer ioga o alguna disciplina que li pugui ajudar?
Totalment, sí, sí, de cada vegada m'ho estan demanant més, tant com a... m'ho demanen directament, escolta'm, el ioga m'aniria bé, o jo recomanar. En quasi tots els pacients ja ho estic fent.
Parlem també, des del punt de vista docent i també d'alumnat, amb els testimonis respectius de Marisol Melian i d'Esperança Bunyola, de l'aportació principal d'aquests estudis, que no són poca cosa, estudis de 4 anys, com dèiem, amb aquest nivell d'exigència. Des del punt de vista de professorat, Marisol, què és el més important que creu que s'endurà l'alumnat, és a dir, els futurs professors de ioga, una vegada completada tota aquesta formació?
El respeto hacia el alumno, creo que es básico. Sobre todo, ser conscientes de que el protagonista es el alumno, no el profesor o la profesora. Es decir, a mí me entristece un poco ver que hay una profesora o un profesor que enseña una postura dificilísima, casi de circo, y que le dice a los alumnos, esto no lo podéis hacer vosotros, vamos a hacer esto otro.
O practicants.
A practicantes.
Ah, d'acord.
Me estamos hablando de formaciones.
Sí, 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 correcto.
Del alumno de formación, ¿no? Entonces, yo pongo este ejemplo para que mis alumnos de formación tengan un gran respeto hacia sus alumnos cuando ellos enseñen. El protagonista tiene que ser el alumno, tienes que estar muy atento al alumno, tiene que haber mucho respeto, tiene que haber una gran amabilidad, tienes que corregir con mucha sutileza. Són tantes coses que se tienen que tener en cuenta y trabajar durante esos 4 años.
Aquesta seria, idò, la pedra angular d'aquesta formació, en el seu parer, no?
Aparte de los conocimientos adquiridos.
Clar, clar, no, evidentment.
Toda la preparación, pero aquella parte que se tiene que trabajar más es esa parte de el respeto, la amabilidad. Los alumnos todos son iguales, son como pequeñas divinidades, ¿no?
Sí, totalment d'acord, Marisol. I lo que veig que hi ha avui en dia és que Instagram, Facebook, està fent bastant de mal. En segons quins aspectes, no? Veus, jo, per exemple, jo mateixa segueixo a Instagram a lotes que ho fan perfecte, però és que després te venen persones i diuen, no, és que jo vull fer ioga i vull fer aquesta postura, m'ho vull posar cap per avall. I dius, bueno, un moment, estàs preparat per posar-t'hi? Tens la musculatura suficient, adient, per poder fer postures invertides? Se cerca moltes vegades a fer algo impressionant quan te perds l'essència i la base, que és lo realment important, no? I crec que és això, és el respecte cap a l'alumnat o el pacient, en el meu cas, de no te mostraré fer coses extraordinàries, te mostraré la base perquè després tu puguis anar creixent.
Una de les frases que jo utilizo mucho en la formació
és
en lo sencillo está lo sublime.
Caram, és bona.
No hay que buscar grandes cosas, hay que hacer que las cosas sean grandes por cómo las haces.
Que ens consta que les fan bé i aposta i dediquen 4 anys a aquesta formació, sí. Com dèiem, amb tots els pronunciaments, amb totes les branques d'aquesta formació concreta i específica per als futurs professors i professores de ioga. Finalment, també amb senzillesa i brevetat, els demanarem una breu reflexió, una breu resposta, tant per part de Marisol com d'Esperança,
sí.
Respecte a com creuen que són vistos a dia d'avui justament els professionals, els professors i professores de ioga a les Illes Balears a dia d'avui.
Hombre, yo pienso que cuanto más formación tiene el profesor y la profesora de yoga, más mejor se la ha valorado. Pero yo no creo que hayamos llegado todavía al tiempo de... No, se tiene que trabajar
encara
mucho.
Hi ha molta feina
yo
a fer,
creo
no?
que sí que se tiene que trabajar mucho sobre este tema.
¿Y l'Esperança com ho veu?
Home, jo no tinc tanta experiència com poder opinar. Crec que sí, pot ser que hi hagi feina a fer, però el manco ja s'està fent, no? I això pues, és una passada endavant que fem i que segur que du a bon port.
I tant. I sí. També ha arribat a bon port aquesta conversa amigable avui a propòsit del ioga i concretament sobre els professors d'aquesta disciplina, el ioga, amb el testimoni, ho recordarem una vegada més, de Marisol Melian, formadora de professors de ioga de l'Associació Espanyola de Practicantes de Ioga, i també amb el testimoni d'Esperança Bunyola, fisioterapeuta i estudiant d'aquest tercer curs a l'acadèmia de la mateixa Marisol. Gràcies a totes dues.
Moltes gràcies.
I nosaltres fem la primera pausa per la publicitat i sortim de dubtes per constatar aquesta valoració social, si és positiva o negativa, si en definitiva cap a on va, a través de l'enquesta al carrer.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Viajes Halcón y Viajes Ecuador te ofrece unos viajes de larga distancia exclusivos para nuestros clientes. Viajando en marzo, abril, mayo y junio. Vietnam, 1.499 euros. La India, 1.399 euros. 9 días de circuito incluyendo pensión completa en hoteles de 4 y 5 estrellas. Reserva ya en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Demà, connecta amb Vivetres en Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears per viure un autèntic partidàs. A partir de les 6 i 5 del capvespre, tota la informació del Mallorca Atlètic de Madrid. Els mallorquinistes volen tornar al camí de la victòria, però el rival no pot ser més complicat. El repte serà majúscul. Viu a la ràdio pública el millor seguiment del Real Mallorca.
Ràdio Esteve, Alcúdia, Ràdio Pollet, Titoieta, Ràdio Hortà Municipal, Ràdio Calvià, Usa Pobla, Ràdio I, Ràdio Capdepera, Ràdio Correr, Ràdio Marratxí, Ràdio Falanet.
Benvinguts a Connexió Local, un programa fet amb la col·laboració de totes les emissores locals de les Balears.
Dimarts, a les 8 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés, a IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és formació. La valoració social.
Ha de transmetre harmonia, pas, tranquil·litat, perquè el ioga és més que una gimnàsia o qualsevol cosa.
Bueno, és que el ioga és com una filosofia de vida, però tot pot prendre de dues maneres, no? Com si fos també una filosofia o com si anessis a fer un esport o una cosa així. Però és una cosa que te transmet molta pau.
Me parece muy bueno el yoga, me encanta. Experiencia y paciencia y dedicación.
Que es verdad que yo nunca he practicado yoga porque, a ver, pilates ya para mí es demasiado, ¿vale? Relajante, y yo soy más de actividades más movida. Y el yoga no puedo opinar porque no he practicado nunca. Si uno mismo, que es el que tiene que enseñar, no está transmitiendo, me imagino que la paz, la sensibilidad que pueda tener lo que es la yoga, si es un monitor nervioso, no creo yo que sirva de mucho.
Pues no, la verdad es que no, pero mi hermana sí está encantadísima. Está como máster, ¿no? Últimamente. Carisma, empatía, tranquilidad y ser buen monitor, principalmente.
Ni me entero del yoga, ni nunca he hecho yoga, ni nunca me he interesado por el yoga, o sea que no sé.
Pues me parece fantástico, porque ayuda mucho a la gente a trobar el equilibrio. Son gente especial.
Lo mejor que hay. Además de aprender la técnica, tiene que tener una energía especial, me parece. Porque no cualquiera. Me pasó de ir a clases de yoga que el profesor habla mucho, o no sé, o mira el móvil, esas cosas. No. O sea, no es solo aprender a hacer las posturas. Hay que saber. No sé, creo que la parte de la energía es muy importante.
Incorporació immediata. Toni Traveria. El dia a dia de la professió.
I d'afrontar ja encara amb la segona part del nostre espai el dia a dia de la professió en efecte amb el testimoni, com també dèiem a la introducció, d'una banda de Mònica Gómez, de la qual ja saludem. Gràcies per acompanyar-nos, Mònica.
Gràcies.
Com dèiem, professora de ioga de Calma Yoga Studio, i d'altra banda també la saludam Marta Vigara. Hola, Marta.
Hola, què tal?
En el seu cas, professora de ioga de Gimnasos Illes Centres Wellness. Veia que escoltaven atentament aquesta enquesta, aquesta valoració social. No sé si els ha suposat alguna sorpresa o és conforme allò que pensaven prèviament. Mònica, per exemple, per començar.
Bé, jo el que he vist és que realment la gent que practica ioga ha donat una opinió positiva realment com és.
O sigui, es notava, no?, que
sí,
qui practicava ioga.
Sí, se notava que practicaven ioga. Uh-huh. I la gent que realment no ha practicat mai, pues, no saben realment el que és. Uh-huh. Realment és veure una pràctica que te relaxa, però se fa molta feina a una classe de ioga. Entonces, uh-huh, això és el que jo he vist en aquesta classe.
Aquesta gran diferència, no?, entre sí, els que coneixen la matèria, diguem, sí, i els que no, no?, els que sí, parlen un poc d'oïdes.
Sí. Uh-huh.
I en el cas d'anar a Marta Vigara...
Sí, yo pienso como Mónica, porque hay mucha gente que no entra en las clases de yoga porque tiene cierta reticencia o tiene cierto recelo, porque piensa, tiene una idea preconcebida de lo que es el yoga.
Uh-huh.
Y muchas veces les pasa que cuando entran en la clase y se sientan y toman conciencia de ellos mismos y de la situación y se dejan llevar y convierten su esterilla en su burbuja y en su momento, uh-huh, al final es maravilloso para un profesor de yoga ver que acaban la clase y que se sienten bien y que han hecho ejercicio, porque se trabaja una parte física del yoga que siempre está, pero no puedes separarla de todo lo demás, ¿no? Entonces es como esa combinación de las dos cosas, de pararse, de dedicarse un momento, al final salen y yo siempre tengo la sensación de que ¡ay, qué bien me he sentado y qué paz estoy! Y al final es ayudar a la gente a que eso lo extrapole al resto de su vida, ¿no? A sus relaciones sociales, a su vida familiar o a todo eso, ¿no?
Uh-huh. Es... Perquè, en definitiva, el que plantejàvem abans, creuen vostès com a professionals de la matèria que aquelles persones que practiquen habitualment, assíduament, el ioga són persones més equilibrades, no sé si podíem arribar a dir fins i tot més felices o no necessàriament?
Sí, jo crec que sí. Realment són gent més equilibrada i se nota que són més felices. A més, és veure que les emocions van i venen. Això és lògic, perquè un professor de ioga també, les emocions ens fan a vegades males jugades, però quan tenim aquesta eina, pues, sabem utilitzar-la i donar-la també a mostrar als nostres alumnes per si tenen un problema que se puguin equilibrar.
Uh-huh. Aquest equilibri, al cap i la fi, Marta, és el que persegueix el practicant de ioga habitualment?
Sí, yo creo que la gente llega al yoga por muy diferentes motivos y que tú hagas yoga no significa que seas súper zen, porque hay muchas veces que dice mi madre, ¿pero tú cómo te enfadas con el yoga que haces? Digo, bueno, pero es que eso no tiene nada que ver, ¿no? Al final el yoga es una práctica constante y es una práctica que dura toda tu vida,
uh-huh,
y que se convierte en algo que forma parte de ti. Y la gente que va a yoga pues experimenta eso, lo vive, y hay gente que se queda en una parte que es la física, que solo va y hace posturas, y hay mucha gente que solo se mira y cómo hace la postura, y luego hay gente pues que eso, esa sensación le hace indagar y tener más curiosidad. Entonces la gente, pues al ser más feliz o sentirse mejor, pues le crea curiosidad, ¿no? Y yo creo que un profesor, al final, es que tú metas esa semillita, porque esa luz que está dentro de todos nosotros, cada uno tiene que mirar hacia adentro y verla, y tú lo único que puedes hacer es darle un...
Una empenteta, no?
Un pequeño empujoncito. Uh-huh.
Que en el seu cas, per exemple, de Marta Vigara, no sé què va ser allò que la va dur a dedicar-se en aquesta professió. No sé si s'hi dediquen exclusives, si ho complementa amb altre tipus de classes o amb altra feina. En definitiva, què la va dur a aquesta professió?
Bueno, yo he practicado yoga desde la universidad. Yo soy licenciada en publicidad y relaciones públicas, por lo tanto, empecé una carrera universitaria, la acabé, me dedicaba... Pero siempre he tenido la práctica del yoga, ¿no? Pero luego llega un momento en la vida en que... Bueno, pues sí que he tenido mucha inquietud por escribir, por leer filosofía, por formarme. Bueno, en mi casa lo he visto siempre, ¿no? Y llega un momento en que hay una crisis, un periodo de inflexión, y te lleva, a mí me llevó al yoga a través de la meditación.
La práctica, manera autodidacta.
Sí, yo empecé a meditar, estuve viajando por Asia y, bueno, conociendo, teniendo experiencias, y todo eso me abrió una puerta que me llevó la necesidad de dejar toda mi vida o todo lo que hacía habitualmente y dedicarme en exclusividad a eso, porque era como es mi vida. Es que no lo puedo, no sé, es como
de una otra manera,
me formo,
¿no?,
continuamente. O sea, no es un... He hecho mis cursos de formación y tengo mis horas de formación y mis másteres y mis cosas, pero para mí es una constante. Leo sobre eso, me informo sobre eso, es todo. Entonces es como... Y para mí ir a trabajar, pues no es ir a trabajar. No es ir a trabajar, es un privilegio. Me siento muy afortunada de poder dedicarme a
eso. Idò, després ja ens compartirà aquest privilegi i propòsit del dia a dia quan hi arribem, que serà d'aquí uns minuts. Abans, però, hem de saber com na Mònica Gómez, com deien també en el seu cas, professora de ioga a Calma Yoga Studio, com va arribar a dedicar-se al que es dedica.
Bé, jo vaig començar també de forma autodidacta, perquè el meu cunyat me va regalar 3 llibres, i també amb una amiga que me deia que tenia que conèixer a Marisol sí o sí, perquè a ioga ella veia que jo m'anava molt bé. I, bueno, vaig començar així, amb aquests llibres. Després vaig conèixer a Marisol en l'any 2009, un juliol, vaig anar tot el mes amb ella. El mes d'agost va tancar per vacances i en el setembre jo ja estava allà el primer dia.
Amb ganes de començar, no?
Sí, per tornar a començar. Amb un mes ja me va bastar per dir això, forma part i vull que sigui part de la meva vida.
I d'aquesta formació que varen aprendre en part autodidactament, en part també amb això, diferents cursos i de més, màsters, etc., què és allò més important que varen experimentar en primera persona? Mònica, per exemple.
Bé, jo el primer entendre que era el ioga, perquè jo no sabia exactament el que era, no? Després també vaig veure els beneficis que t'aporta una classe de ioga, físicament, mentalment, espiritualment, no?, en les postures. Després també, darrere les postures, venen uns exercicis de respiració, que això, jo per jo, era... Vamos, no sabia ni què era. Quan vaig conèixer aquest tema, doncs... Vaig al·lucinar, perquè la respiració té a la base de ioga, no? Després d'una classe de la pràctica de la respiració, m'on anàvem a la relaxació i després meditació, tot una cosa darrere l'altra. I acabes una classe i estàs feliç. I això és el que vaig descobrir. Després, una de les coses també que vaig descobrir quan vaig començar a practicar ioga i en la formació del Marisol, pues, entendre els diferents tipus de persones que pot venir a una classe, que poden tenir una malaltia o una dificultat, i poden dur en aquella persona un tipus de postura adequada per ella. Això és el que jo vaig...
Un servei a la carta, com qui diria, no?
Sí, sí, és important.
D'acord. I en el cas d'Anna Marta, no sé, Marta, d'aquesta formació, què és el més important, amb què es va quedar? Aquell paràmetre... clau.
Bueno, yo estuve en India estudiando en Khajuraho, cerca de Varanasi, y fue una formación súper intensa para mí, y me sumergí en la práctica del yoga, pues, durante 30 días, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿no? Entonces, es cierto, tocas anatomía, tocas filosofía, tocas mucho how to teach, porque lo decimos en inglés, cómo enseñar al alumno, ¿no? Las patologías que puede tener, cómo les tienes que corregir, cómo tienes que construir la asana, cómo la tienes que mantener, cómo la tienes que deshacer, ¿no? A nivel teórico y práctico era muy intenso, pero yo lo que más me quedo de la formación es sumergirse en la práctica del yoga, en el karma yoga, en el hacer la acción, en la devoción, el compartir, el experimentarlo, la dieta, o sea, vivirlo, y absorberlo todo, la esencia. Luego haces otros cursos de formación, que los he hecho con la Escuela Internacional de Yoga, que también está aquí y está en Madrid, uh-huh. y es otro tipo de formación totalmente diferente. Aprendes muchas cosas, aprendes a construir series, a construir unas clases estructuradas y pedagogía, herramientas pedagógicas, pero creo que tienes que vivirlo, porque uh-huh. si uno no comparte su práctica y no lo vive intensamente, al final eso tú no lo puedes transmitir. Y es verdad que hay muchos profesores de yoga que yo he visto, pues que sí hacen posturas, hacen tal, pero luego salen de la clase y el yoga no forma parte de sus vidas, por lo tanto es muy difícil comunicar eso, entonces se pierde esa esencia de lo que realmente uh-huh. es el yoga. Creo que hay muchísimos cursos de formación, hay tropecientos, hay un montón de oferta y al final los profesores nos sentimos un poco perdidos porque no sabemos por dónde tirar y hay mucha gente que soy profesor de yoga, soy tal, i bueno...
Clar, fa falta aquesta regulació que parlàvem anteriorment en el primer bloc amb Marisol Melian i Esperança Bunyola, no? Que supos que és una reivindicació que també fan, no? Que el sector estigués un poc més regulat en un futur, no?
És important.
Uh-huh. I d'altra banda, parlàvem del més important de la formació, també ho tocàvem en el primer bloc, quin seria aquell paràmetre que hauria de tenir sí o sí un professional, professor o professora de ioga? No sé si aquesta empatia, aquesta voluntat de servei, aquestes ganes de compartir coneixements, de fer créixer l'altre, no sé com ho valoren, que no sóc jo qui ha de donar les respostes.
No, Mònica, per exemple. Exactament, ha de tenir humilitat, responsabilitat, ha d'entendre bé el que és la filosofia de vida, aquest ioga, no? I sobretot posar-ho en marxa amb un mateix per poder transmitir a l'altre, però tot amb molta responsabilitat i humilitat, val? Mm-hmm.
Com a punts clau, eh?
Sí.
I estaríem d'acord, Marta, o hi afegiríem algun altre detall?
Bueno, yo estoy de acuerdo. Creo que hay que tenerle mucho respeto y a la vez un profundo amor por lo que se hace. Y si tienes amor sobre lo que haces, al final se nota. Y eso lo das porque tú das al alumno, pero el que te da más es el alumno a ti. Porque yo siento una profunda gratitud por mis alumnos, por la gente que viene conmigo a clase y bueno, les quiero mucho.
Es tracta de compartir, ¿no?
Sí, m'emociona.
Que estava pensant, sigui dit de passada, que la formació, més que formació, el fet d'anar a classes de ioga ens ajuda a aquest equilibri emocional en tots sentits, en un principi. Estava pensant si també vostès, com a professores de ioga, no sé si abans de venir a la ràdio, que potser és un mitjà no habitual, si han fet algun tipus d'exercici, o en definitiva, si ajuda a afrontar aquesta realitat un poc desconeguda.
Jo he fet la meva pràctica abans de venir.
I en què ha consistit?
Sí. Mira, en el que consisteix la classe de ioga, unes postures de ioga, un calentiment primer, escalfament, saludar el sol, no? Les meves postures de ioga, després exercicis en la meva respiració i meditació.
Molt bé. Quan ha durat aquest exercici?
Pues tres quarts d'hora.
Caram, sí. Gairebé tant com el programa.
Sí.
I no, està molt bé. I en el cas de Marta, no sé, Marta, una mica fora bromes, però supos que la pràctica del ioga serveix també per afrontar situacions, no sé si assistir un programa de ràdio és una situació delicada, però per això, per mantenir la calma en moments a vegades compromesos, potser, no? Això, com també ha dit vostè, no implica que un practicant de ioga en un moment donat es pugui enfadar, només faltaria.
Sí, sí, les emocions nos vienen y nos van y muchas veces es complicado controlarlas, ¿no? Pero, bueno, a mí... Ay, se me ha ido la pregunta, perdóname.
No, això que dèiem, si el fet de practicar ioga serveix per afrontar situacions complexes que es poden esdevenir al llarg de la vida.
Sí, no. Yo tengo dos hijos pequeños y mi yoga desaparece con ellos porque me sacan... Todo eso del, pues eso, tengo que retirarme y respirar porque es muy difícil, ¿no? Y vengo ahora de un atasco y de las salidas de los coles. Entonces, bueno, estoy trabajando en ello.
Claro,
estoy
intentando, siempre andan mejorando día a día, que es
sí,
el que comentaba,
sí,
¿no?
No significa que sea, pues eso, un bálsamo de aceite, no, claro. No para nada.
Idò, doncs ara nosaltres també farem un petit exercici de respiració, serà mentre escoltem aquesta darrera pausa per la publicitat.
Incorporació immediata. Toni Traparia.
Se acerca el final de temporada. Ha llegado el momento de volver a casa. Reserva ya tu billete en ferry con Balearia. En Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Además, consigue tu oferta especial. Vuelta a casa con Balearia con los mejores precios. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, amb José Luis Galindo, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. President de l'Associació de Bonsais, bon dia.
Bon dia. Com que arretades, sí. Mos han posat tots junts ara. Sí. Això dels bonsais mos aporta molta calma, molta tranquil·litat. Sí. Ai, calla, Bobby. Sí. Tenia ses corals, ja. També, aquí.
Sí, ja les entenc.
Ja. Ara se m'han ficat els caps aquí de dins, un momentet, ara que cada merda s'ha compixat amb un desmuntai. Podeu callar, que és que no me sent.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org.
A IB3 Ràdio, incorporació immediata.
Jo continuem ja a la recta final del nostre espai dins la secció El dia a dia de la professió per conèixer exactament com transcorre aquest dia a dia. No sé si és un dia a dia estàndard, si cada dia és una aventura nova. Com dèiem, amb el testimoni de Marta Vigara i de Mònica Gómez, començarem en aquest cas això, amb els comentaris d'Anna Marta.
Bueno, mi día a día depende del día, depende del horario que tengo. Yo estoy en el Illes, estoy en Seguabla, Valle Marrachí. Y bueno, hay días que tengo 4 clases, hay días que tengo 1 o 2 y bueno,
¿cuánto dura cada clase, Marta?
Una hora. Mm-hmm. Para mí es difícil porque mis clases son de 1:15, 1:20, pero sí que es verdad que intento meter en una hora todo lo que significa una clase de yoga, ¿no? La toma de conciencia, respiración, que la suele hacer el pranayama al final de la clase. Asanas, siempre un calentamiento y una relajación final. Y claro, yo entiendo el yoga como toda esa clase, todo ese proceso para la meditación final, ¿no? Es una preparación del cuerpo, tanto físico como energético, para luego sentarte a meditar, ¿no? Y que la mente entre en estados más profundos. Hago lo que puedo en una hora, pero lo consigo meter todo. Y bueno, mi vida al día es ir el coche, ir para allá, hacer de madre, hacer de mamá cuando no estoy en el gimnasio, y mis ratos libros en mis periodos entre clase y clase intento, pues eso, leo mucho y estudio todo lo que puedo sobre eso e intento hacer las clases, bueno, de acuerdo un poco. Tengo una idea, intento preparármelas, pero sí que es cierto que en un gimnasio, en el Illes, me viene siempre gente nueva. Es complicado porque ahí tengo diferentes ritmos, niveles, ¿no? Gente que viene conmigo desde hace tiempo, gente que no. Entonces hay que tener un poco de ojo, dar adaptaciones siempre, variaciones del asana, para que todo el mundo al final pueda sentirse bien. Es cierto que es complicado porque llego a tener un volumen de gente bastante elevado. Y
¿cuántas personas hay para ver en una clase,
bueno,
por ejemplo?
Podemos haber de 9 a 34, 36, cerca, mucha gente.
Caramba, sí.
Para mí es, a veces, pues eso, dependiendo del volumen de gente, tengo que tener mucho cuidado, qué hacemos, qué no hacemos, pues eso, como decía Marisol, hay que tener respeto por el alumno, y es cierto que, bueno, también es cierto que el alumno es adulto y tiene que ser muy consciente, y yo soy muy pesada, del límite del propio cuerpo, y es un ejercicio interior. Entonces, si tú ves que te está doliendo, o que no lo estás haciendo bien, o que estás tal, también tienes que ser tú consciente de eso, ¿no? Somos todos adultos, y eso, se trata de eso también el yoga, ¿no? De hacer ese ejercicio.
Claro. ¿Y hay lloc per la improvisació, per exemple, o no tots responen a un plan?
Sí, yo creo que hay que fluir en las clases, ¿no? Y que es bonito tenerlo y saber la teoría y saber qué vas a hacer más o menos. Yo siempre intento hacer los 4 movimientos de la columna vertebral y sé cómo preparar una extensión y cómo compensarla, contraposturas, ¿no? Pero depende del día, fluyes y te dejas llevar en la clase. Y luego la literatura, a mí me gusta leer mucho y me gusta que haya, pues eso, aprovecho, ¿no? Las clases de la relajación o de las meditaciones, pues dar pequeñas pinceladas un poco, pues eso, improvisar un poco y dejarte llevar, y eso para mí es una meditación, cada vez que doy la clase desconecto de todo y fluyo con ellos.
Clar, fent un símil, un pot veure de vegades un professor de spinning, posem per cas, en un gimnàs, que fa una classe, després una altra, i clar, els alumnes acaben cansats en una sola hora, veuen el professor o professora que en fa 3 o 4 gairebé de consecutives, i diu, ostres, quina forma física ha de tenir aquesta persona per aguantar això. El professor o professora de ioga també acaba amb un desgast important físic i mental, o no? Ja cada classe ja hi estan habituades, en el seu cas, Marta?
Bueno, yo depende del día. Si estoy bien, pues intento hacer algo, pero es cierto que no puedes hacerlo todo porque estás dando la clase, ¿no? No estás haciendo tú tu clase y el resto está allí. Entonces tienes que estar pendiente de la gente. Pero a nivel energético sí que es verdad que es cansa, porque yo intento darlo todo en ese momento y pues tienes un desgaste. Luego voy a casa y lo tengo que dar todo también, así que...
I per desconnectar de la feina, què fan? Fan ioga també o fan una altra disciplina? Per això, per evadir-se un poc, sí.
Yo me siento a meditar. Necesito meditar. Ahora tengo menos tiempo, pero creo que es básico. Para mí es súper importante. Es importante. Y estar con la familia también. També
pot relaxar, no?, d'alguna manera.
També, sí.
I del que et seria el dia a dia molt resumit de Marta Vigara, no sé si difereix o s'assembla gaire el que té, també diàriament valgui l'expressió, Mònica Gómez.
Sí, més o manco és el que ha dit Marta. Hem d'equilibrar la nostra professió amb la família, en el meu cas també un negoci que tenim familiar, i bueno, quan tinc, sempre cerco un temps per preparar les classes,
amb quantes hores d'antelació es preparen les classes? O ho prepara d'un dia per un altre, el mateix dia, en funció del grup d'alumnes que ha de tenir?
Sí, més o manco en un dia ja la tinc preparada. Sempre vigilant que pot ser que qualque postura la tingui que canviar per qualque persona o adaptar a qualque persona. Sempre estàs pensant en aquest tema.
Clar, el que dèiem, no? Aquest servei a la carta, d'alguna manera, no?
Sí, és important.
Clar. En aquest sentit, que recordi quina dolència o quina dificultat ha pogut tenir una persona que li ha fet canviar o dir-li aquest moviment on el facis aquesta postura perquè pots prendre mal.
Sí, per exemple, hi ha molt de problemes de genolls. Entonces, a lo millor posar-se de cuclilles no els hi va bé. Entonces, poden seure i a lo millor fer la torsió de la mateixa manera, però asseguda en terra.
I com a professores que són tant na Marta com na Mònica, hi ha un prototipus d'alumne més agraït, més fàcil? No sé si, per dir-ho així, de manera genèrica, que això d'entrada ja equival a una incorrecció, però vaja, de manera general, per dir-ho així, el públic més major és més agraït que el públic més jove? El públic més jove respon més a les demandes del professorat?
No, tothom és molt agraït. La gent que ve a ioga, jo dic que és una pasta especial. Jo estic encantada amb tots els que tinc. Des d'aquí els envio un beso. I tots són molt bones persones. Sí, són molt agraïts. Sí.
Ja ho eren abans de fer ioga o després de fer ioga?
Què? Perdona.
Dic, això de ser bones persones ha estat a conseqüència de fer ioga o ja ho eren d'entrada?
Jo crec que ja ho eren, però ara són millor.
Ah, d'acord. I més equilibrades, hem de pensar. Sí. Però, sens dubte, la pràctica del ioga, que això comporta molts beneficis a molts nivells, en parlàvem tant amb Mònica Gómez com amb Marta Vigara, com veuen, en definitiva, i per anar acabant, el futur de la professió? Creuen que es regularà, que cada dia hi haurà més valoració per part de la societat, que cada dia hi haurà més demanda d'aquestes classes de ioga?
Jo crec que sí, que de cada vegada hi ha més gent, perquè una persona veu l'altra, veu que està la mar de bé, i tu què fas? Pues faig ioga. Pues vine a provar una classe amb la meva professora o el meu professor, que a Mallorca tenim molt de bons.
I tant. Però les dues millors són aquí, però, eh?
Bueno. I jo crec que sí, que de cada vegada hi ha més gent. Hi ha més gent practicant ioga, i això és algo... És algo important i és algo molt guapo.
I, per tant, si hi ha més gent que practica ioga, també hi haurà més demanda de professorat, com és obvi.
Clar.
Aquesta seria l'idea. Tindrem
feina per tothom.
I tant que sí. Marta, en aquest sentit, no sé si queda alguna cosa per afegir.
Bueno, yo creo que el yoga está irrumpiendo en la sociedad con fuerza. Y eso es esperanzador para la sociedad. Y creo que al final todas las esferas, tanto la educación como a nivel laboral, como... Bueno, todos los aspectos, al final tú puedes introducir el yoga y eso está muy bien. I saludo a mis alumnos, que si també, no me digan algo.
I a tota l'audiència en conjunt d'IB3, sigui dit, practicants o no de ioga, tot i que els instam a practicar-ho, si més no, a provar-ho. Després ja repetiran o no. En tot cas, ens queda la darrera reflexió del dia.
Els pros i els contres.
Justament això, els pros i els contres, és a dir, el millor i el pitjor de la professió. En aquest cas, començarem amb el testimoni de Mònica Gómez.
Val, pues, lo que està en contra, diguem, és lo que no està regulada, encara la professió, I a favor, pues, tots
una van... d'aquestes mil que hi ha apuntades aquí, eh?
Els beneficis que té ioga, per exemple, per la salut. Mm-hmm. T'equilibra molt emocionalment i mentalment, te dona força, te dona energia, t'ajuda a la concentració, i ara li deixo pas a la Marta.
Genial, gràcies, Mònica. I efectivament, el testimoni de Marta Vigara, el millor i el pitjor de la professió, Marta.
Bueno, lo peor puede ser la falta de regulación o la gran abanico de formación que tenemos delante, y muchas veces los profesores estamos un poco perdidos porque no sabemos por qué hacer y qué no hacer y quién sabe dar yoga y quién no. Y lo mejor, pues... no sé, és que el yoga és todo positivo, és estupendo. Entonces, pues, todo.
Aquesta harmonia que hi ha amb l'alumnat, etc.
És un regalo.
I nosaltres també hem tingut el regal de la companyia de Mònica Gómez, Marta Vigara, professores de ioga respectivament a Calma Yoga Studio i també a Gimnasos Illa Centres Wellness, i també a la primera part amb el testimoni de Marisol Melian i Esperança Bunyola parlant de la formació que també requereix en aquesta professió. Gràcies a totes dues, gràcies. Mònica, Marta, fins a la propera, i amb el ioga sempre per davant i per molts anys. Gràcies també, no sabem si em fa o no el nostre tècnic de so Iker Hernández, en tot cas també l'emplaçam a practicar aquesta disciplina, igual que també la nostra audiència, a la qual, en tot cas, emplaçam una nova cita dimarts que ve a les 6:04. Adéu-siau.